Són les 8 del supermatí. Bon dia des de Pals.
Supermatí. Ràdio Capital de l'Empordà. Dani Cortés.
Aquest cap de setmana hem tornat a tenir creus a les platges de Pals i de l'Estartit. Aquest cap de setmana, per sort, no hi ha hagut polèmica perquè ningú ha anat a treure les males formes intentant visibilitzar la seva ràbia. En principi, jo crec que les creus no molesten. Ara bé, a mi no m'agraden, i no perquè no cregui en allò que simbolitzen, que és una altra qüestió. Ara bé, no entenc com faran que s'alliberin els presos o que tornin els exiliats. Però si algú creu que instal·lant aquestes creus a la sorra de les platges dona sortida a la ràbia que li genera la situació política actual, doncs escolta, endavant. I qui això li molesti, em sap greu, però no té dret a destrossar-les. En tot cas, la policia municipal de cada poble sí que les ha de poder treure. Perquè un cop fetes les imatges, el seu impacte ja és limitat. I qui posa les creus ha de ser conscient que el cos policial pot treure-les i que això no implica que ni l'Ajuntament ni els policies desitgin empresonar tots els independentistes. Per exemple, l'alcalde de Calonge, en Jordi Soler, va explicar-nos la setmana passada que ell preferiria un altre tipus de protestes. I jo crec que hi ha molts independentistes que pensen el mateix. Són les 8 i gairebé 2 minuts, això és el Supermatí, transmet Ràdio Capital de l'Empordà en connexió amb Extra FM, Costa Brava i Ràdio Bisbal. De seguida us expliquem aquesta i moltes altres notícies. Abans, temps pel temps, amb en Martí Seguer. Martí, bon dia.
Bon dia, Dani. Comença una setmana força moguda. Avui ens aixequem amb núvols que tendiran a fer-se més compactes i a descarregar alguna precipitació cap al migdia. Les temperatures entre els 16 i els 27 graus. Dimarts i dimecres seguirem parlant de dies ennuvolats i amb precipitació. Cap a finals de setmana el temps ja milloraria.
Moltes gràcies, Martí. Sílvia Pedret, bon dia.
Bon dia.
Toni Selles, bon dia.
Què tal? Bon dia.
Aquests són els titulars d'avui al Baix Empordà.
Un miler de persones participen a Verges en un acte de suport a l'alcalde. Ignasi Sabater declararà el 18 de juny per un presumpte delicte d'odi en haver insinuat que la policia espanyola era responsable de la punxada massiva de rodes de cotxe els dies posteriors al referèndum.
Creus grogues a les platges de Pals i de l'Estartit. En aquest nucli també s'ha guarnit un dels giratoris amb llaços grocs i pancartes en favor de la independència i pels presos polítics. L'acció reivindicativa s'ha desenvolupat sense cap incident.
El 30 de juny finalitza la primera fase de les obres del passeig Rius i Calvet de Sant Feliu de Guíxols. Hi haurà algunes novetats, com la urbanització de tres placetes i canvis en la pavimentació, que serà amb el mateix enrajolat que el passeig en lloc de l'asfaltat previst inicialment.
Begur inverteix 270.000 euros en la pavimentació de diversos carrers del municipi. Les obres es faran passat l'estiu. L'actuació més important és la reparació del ferm de la carretera de la platja del Racó amb 225.000 euros.
Torroella de Montgrí estrenarà camp de futbol i de rugbi a la tardor. L'Ajuntament ja ha obert el concurs i preveu adjudicar l'obra abans d'un mes. Els treballs haurien d'estar enllestits a finals d'octubre.
Quim Torra visita la Fira de la Gamba de Palamós. El president de la Generalitat dona suport a la mostra que ha comptat amb la participació d'empreses certificades amb la marca de garantia, elaboradors de productes amb la gamba com a ingredient principal, distribuïdors i peixaters.
Pals consolida els tallers de cuina amb l'arròs com a producte estrella. Formen part de la segona mostra divulgativa de l'arròs de Pals, celebrada el cap de setmana. La proposta complementa la campanya gastronòmica.
I avui entrevistarem el regidor de Seguretat Ciutadana de Palafrugell, Xavi Junama, després de la incorporació d'un nou cap a la policia que vol servir com a revulsiu del cos de seguretat. I com cada dilluns parlarem de llibres amb la Teresa Calabús de la llibreria El Cucut de Torroella. Són les 8 i 4 minuts.
Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9.
Una notícia que us explicàvem ara als titulars i que us avança Ràdio Capital. La primera fase de les obres del passeig de Rius i Calvet de Sant Feliu de Guíxols acabarà el 30 de juny. A banda, en el marc d'aquestes reformes, s'han inclòs alguns detalls nous gràcies a una rebaixa que va fer l'empresa que va guanyar la licitació, Pedro Ruiz.
Això permet que finalment s'urbanitzin tres places i es canviarà la pavimentació del vial, que inicialment havia de ser asfalt i finalment es farà amb el mateix enrajolat del passeig i les places. El regidor d'Urbanisme i Territori, Josep Savalls, ha donat més detalls de les operacions a Ràdio Capital.
Encetem la darrera fase de les obres de Rius i Calvet d'aquest primer tram, que finalitzarà el 30 de juny. Deixarem el vial accessible i utilitzable pels vehicles que hi arriben, doncs, a la muntanya Sant Elm, tant veïns com usuaris dels diferents establiments hotelers, de restauració. Per tant, a partir de finals de mes es normalitza la situació de trànsit.
Abans que acabin les obres del 30 de juny, ja es col·locarà el paviment a les diferents placetes que s'han generat. Quan acabi l'estiu, es reprendran les tasques i es durà a terme la pavimentació del tronc central, per on han de passar els vehicles.
Moltes gràcies, Pedro. Gerard Escaig, bon dia.
Bon dia.
Més obres. El municipi de Torroella podrà estrenar el camp de futbol i de rugbi a finals d'octubre. L'obra del camp de futbol de Torroella començarà en 4 setmanes i en 3 mesos s'acabaran les obres de construcció, Gerard.
El camp de futbol de Torroella veurà la llum a finals d'octubre. Les obres serviran per posar la gespa i totes les infraestructures relacionades amb l'equipament esportiu. Aquest espai serà el primer indret destinat a les activitats esportives que s'obrirà del nou complex a Torroella. De fet, Jordi Colomí, regidor d'Urbanisme al municipi, ha explicat en aquesta emissora quins són els terminis de construcció del camp de futbol i de rugbi. Ara es començarà la fase de presentació d'ofertes i un cop acabat el termini s'adjudicarà el projecte i començaran les obres.
Ara comença la contractació. Hem de comptar que hi haurà unes 3 setmanes per presentar ofertes, per tant 4 setmanes per començar l'obra. Hem de comptar, doncs, uns 4 mesos. Creiem que a finals d'octubre pot estar acabada.
La rapidesa de l'obra, però, és gràcies a la previsió que va fer el govern municipal abans de la construcció. Fins ara s'han estat fent els moviments de terra que incluïen els murs de contenció per poder facilitar l'instal·lació de la gespa. S'espera que les obres durin uns 3 mesos, per això, a finals d'octubre, es podrà començar a fer servir el terreny. Ara per ara hi ha un retard d'un mes en previsió al que s'havia estipulat en els primers terminis de la zona esportiva de Torroella.
Supermatí a Ràdio Capital.
Un miler de veïns han donat suport aquest cap de setmana a l'alcalde de Verges, Ignasi Sabaté, investigat per delictes d'odi contra la policia espanyola. Els veïns de Verges han apilat pneumàtics a la rotonda d'entrada de Verges com a protesta per l'actuació de la Fiscalia. A aquesta hora saludem l'Alba Lejide. Alba, bon dia.
Bon dia.
Dóna'ns més detalls.
L'alcalde de Verges, qui declararà el proper 18 de juny, està investigat per haver insinuat que la policia espanyola era la responsable de la punxada de rodes massiva que hi va haver a la localitat els dies posteriors al referèndum. Sabaté s'ha mostrat sorprès i agraït per l'escalf dels veïns de Verges i d'altres pobles.
Per cert, Alba, aquest cap de setmana Palamós ha viscut, aquest dissabte, una nova edició de la Fira de la Gamba. Una edició que l'Ajuntament la qualifica d'èxit basant-se en aquestes dades. S'han servit, entre tastets i productes frescos, més de 250 quilos de gamba de Palamós certificada. A més, s'han venut més de 22.000 tiquets. La mostra ha comptat amb la participació d'empreses que tenen com a ingredient principal la gamba de Palamós. I també una visita del nivell, Alba.
La visita institucional de la Fira de la Gamba de Palamós l'han fet el president de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra, i la consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Teresa Jordà, que han visitat les instal·lacions acompanyats de l'alcalde de Palamós, Lluís Puig. La mostra ha comptat amb la participació d'empreses certificades amb la marca de garantia, dels elaboradors de productes que tenen com a ingredient principal la gamba de Palamós i amb distribuïdors i peixaters especialitzats en la seva comercialització. També s'han servit degustacions, s'han fet visites guiades a les barques de pesca del port de Palamós i s'ha pogut tastar la gamba de Palamós, cuinada pels mateixos pescadors de la confraria de la vila.
Les 8 i gairebé 10 minuts... Les creus grogues arriben a les platges de Pals i l'Estartit. La iniciativa se suma a les que ja s'han dut a terme al Baix Empordà a les últimes setmanes, Alba.
Tal com ja ha anat passant en altres platges del litoral català, la platja de Pals s'ha despertat plena de creus grogues. L'acció, que s'ha dut a terme durant la matinada al tram de platja proper als restaurants Solimar i Mar Blau, no ha estat reivindicat per cap CDR, però segons ha pogut confirmar Ràdio Capital, s'hauria dut a terme de manera conjunta entre el CDR de Pals i de Begú. Tot i que a hores d'ara no hi ha hagut cap aldarull, a la zona hi ha diverses persones dels CDRs vigilant la instal·lació per si es presenten les conegudes com a brigades anti-CDR que ja han actuat en una altra ocasió.
Són les 8 i 11 minuts. Ara mateix tornem.
Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes autors d'assassinat.
Com el Club Tenis La Bisbal i el Camp.
A tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%. La llista...
Aquest dia de Calonja ha estrenat una doble exposició.
L'equip de govern de Palamós torna a portar el ple municipal.
Avui una jornada plenament assolellada. Amb el...
Subscriu't al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
Ràdio Capital.
Per saber tot el que passa a casa teva.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
D'aquí 3 minuts serà un quart de 9 del matí. Ha tingut lloc la segona edició de la mostra divulgativa de l'arròs de Pals. Entre les activitats es consoliden els tallers de cuina, on l'arròs és el producte estrella, malgrat que la participació encara és un repte pendent al Valejide.
L'exhibició té per objectiu que la gent del poble i els que venen de fora se'l facin seu, en coneguin els orígens i esdevingui, en definitiva, en un dels signes d'identitat arrelats al poble.
I mentre intentem parlar amb en Xavi Junama, regidor de Seguretat de l'Ajuntament de Palafrugell, us expliquem que l'Institut Baix Empordà de Palafrugell i l'Institut La Bisbal han estat dos dels instituts premiats en la segona edició del concurs Materàlia de Trencadís, que és la tècnica de construcció utilitzada per Antoni Gaudí durant el modernisme. Entre els tres instituts guanyadors hi ha el de Palafrugell, que s'ha endut el premi guanyador, i el de La Bisbal, que s'ha endut el Premi de la Creativitat, i també el de Banyoles, que s'ha endut el Premi de la Tècnica, Alba.
Els 8 instituts que han participat en el certamen han hagut de revestir una columna de formigó de 3 tones de pes amb la tècnica creativa del trencadís. Els alumnes de Palafrugell que han elaborat el projecte guanyador han explicat que el dibuix escollit tracta sobre la diversitat. Pel que fa a les columnes de formigó, quedaran exposades durant un temps a les instal·lacions de Materàlia i més endavant decoraran un espai dels centres educatius o bé es col·locaran en algun punt del municipi al qual pertany l'Institut com a patrimoni arquitectònic. L'empresa Materàlia, ubicada a la Talleda de l'Empordà, va néixer el febrer de 2010 en plena crisi de la construcció.
I tenim diverses notícies per explicar-vos al voltant de la policia municipal de Palafrugell. Abans us hem d'explicar que divendres una patrulla de la policia local va localitzar a les immediacions del passeig de la Torre de Calella de Palafrugell una serp viva de grans dimensions. Feia més d'un metre. La van capturar després de l'alerta dels veïns. L'Ajuntament de Palafrugell va confirmar que no suposava cap perill per les persones. Tots els detalls els té l'Alba Lejide.
Doncs sí, els agents forestals van confirmar que es tractava d'una serp de ferradura autòctona, que no representa cap perill per a la població. Finalment, seguint els consells dels agents forestals, la policia local de Palafrugell la va traslladar a un bosc, dins el seu propi medi natural. No és la primera vegada que els agents rurals troben un animal d'aquesta espècie a Palafrugell. Fa 4 anys van explicar a les xarxes socials que n'havien localitzat un exemplar.
De fet, el Baix Empordà és una de les zones on es sol trobar la serp de ferradura juntament amb el País Valencià.
L'Enciclopèdia Catalana diu això sobre la serp de ferradura. Probablement es limita a les terres baixes, a les planes costaneres i als vessants solells i més secs de les petites serres situades prop del litoral o a localitats continentals no gaire altes i prou seques. viu, per exemple, a localitats assolellades de les serres calcàries litorals, amb brolles i timonedes com el massís del Garraf.
I sobre policia local de Palafrugell, encara us hem d'explicar que David Puertas és el nou cap de la policia local i ara ja forma part del cos de seguretat. Per parlar de tot això, volem parlar amb el responsable polític d'aquest cos de seguretat, que és en Xavier Junama, regidor de Seguretat Ciutadana de l'Ajuntament de Palafrugell. Senyor Junama, bon dia.
Bon dia, què tal?
Dèiem que David Puertas és el nou cap de la policia local, fins ara era el cap de la comissaria dels Mossos d'Esquadra, i deien durant la seva presentació que l'objectiu del nou cap de la policia local és apostar per un model policial que se centri en la proximitat, la transparència, el servei al ciutadà i al territori. Com s'aconsegueix això?
Bueno, ho expliques molt bé. Es tracta de, justament, això, de millorar amb l'oficina d'atenció al ciutadà que ja disposa la comissaria, això, i intentar també poder obrir aquesta oficina de denúncies, diguem, on poder, és a dir, no haver de derivar la gent a fer segons quins tràmits a la comissaria o l'oficina de denúncies de Mossos d'Esquadra, i poder fer una mica la gestió nosaltres des de la pròpia comissaria, i també, doncs, això, doncs, a repartir el servei de manera que això, que la proximitat, doncs, sigui un valor afegit en el nostre cos.
Com és a dir, fins ara no es podien fer denúncies a la policia local de Palafrugell, o no hi havia una oficina...
Correcte, no hi havia el servei per poder fer aquestes, per poder recollir aquestes denúncies.
Això és una cosa molt habitual, les policies locals?
Bueno, no sé com estan en els altres llocs. El que sí que entenem que això és una funció que pot fer la policia local, i per tant entenc que el que és la seva competència, doncs hem de mirar de poder-ho fer des de casa nostra, des del nostre comissaria, diguem.
Mm-hmm. Deien també l'altre dia que s'incrementarà la presència de policia local de Palafrugell a les zones turístiques. I ara que arriba l'estiu, no sé si l'any passat, per exemple, quan va haver aquella imatge del cotxe aquell a la platja de Tamariu, crec que era, es deia que això era difícil de controlar perquè no hi havia prou policies, perquè tota la patrulla estava en una zona, no sé de quina manera, de fet era la nit, era de nit, de quina manera això...
Són anècdotes, és difícil que això, vaja, són accions puntuals que difícilment, vaja, si es tornen a succeir, difícilment és complicat evitar-ho. No podem tenir un policia ni cal ni ha de ser així, ha de tenir un policia darrere de cada ciutadà.
Clar, l'any passat va ser un cotxe a la sorra, aquest any pot ser una cosa més greu. Suposo que això està pensat.
Es tracta de tot això, no? Mirar d'evitar-ho al màxim possible, i per això, bueno, doncs, com cada any se reforça, ara mateix s'estan acabant les proves per aquesta incorporació de 10 agents interins, doncs, que donaran suport del cos de la plantilla habitual, i bé, doncs, es tracta, doncs, mirar de repartir els serveis, doncs, de manera que hi hagi el màxim de presència, doncs, tant a les zones costaneres com el nucli de Llofriu com a propi poble, diguem,
quan
centre de la vila.
Quan s'han d'incorporar aquests nous agents interins?
Doncs, si tot va bé, el dia 15 estaran en marxa.
Dia 15 de juny?
Sí. Mhm.
I la seva funció serà la d'un agent, és a dir,
les funcions d'agent amb els hàndicaps, entre cometes, que tenen els agents interins, que és un fet, el que és més visible és que no porten arma, però sí que la resta de funcions d'agent, són en plenes funcions, diguem, és a dir, igual que un policia, diguem, de carrera.
Mm-hmm. Dèiem, aquests últims mesos, quan s'ha parlat de la incorporació d'aquest nou cap a la policia local, deia que l'objectiu d'aquest nou cap és descrispar l'ambient, un ambient a la policia que, a més, amb la polèmica amb els llocs de treball a l'Ajuntament, estava, la situació era tensa, m'explicaven a la policia. No sé com està aquesta situació ara mateix, com ha estat rebut aquest nou cap, en David Puertas, en els seus primers dies, i què s'està fent?
Jo no sé qui parla d'un ambient de crispació i no sé, jo no sé qui ho diu tot això. En tot cas, sí que hi ha desavinences com hi ha en tots els col·lectius, perquè doncs estem treballant amb el tema de la relació de llocs de treball i és una cosa que tenim sobre la taula, que estem negociant, i però això no representa necessàriament que hi hagi un ambient de crispació. Hi ha doncs, diguem, l'habitual, doncs, no desavinença tampoc diria, però sí que ho tenim sobre la taula per estar-ho negociant i estem en converses, i però això no... Que surti aquest missatge de que la policia de Palafrugell hi ha crispació, doncs, vaja, a mi em sembla que és negatiu, perquè crec que no, que estem treballant per això, i els representants sindicals estan al cas i estem en converses, i per tant no podem dir que hi ha un ambient de crispació, perquè crec que això no és ni veraç ni positiu.
És a dir...
I en tot cas el que sí que acabem de tenir la incorporació del CAP, i hem de donar-li uns dies, doncs, perquè pugui aprofundir en la situació del repartiment de tasques, la situació, diguem, global de la policia, i treballar i doncs, anar ajustant doncs, totes aquestes funcions en relació a el que hi ha, diguem, en el projecte que va portar el CAP a l'inspector en el moment de fer el concurs de selecció, el procés de selecció, i remengar-nos i treballar perquè aquest projecte pugui tirar endavant.
És a dir, l'equip de la policia municipal de Palafrugell és un equip cohesionat.
Jo crec que sí, que sí que podríem dir que després de 5 anys, després d'un cicle de 5 anys, calia, diguem, una revisió del que s'estava fent i de com estava funcionant la policia. Això també, a més, hi ha un informe d'auditoria que recomanava ja fa temps d'incorporar aquest inspector. Doncs matem dos ocells d'un tiro, posem l'inspector i aprofitem per això, per revisar aquest cicle de 5 anys que hi ha hagut i continuar, doncs, amb la tasca i anar impulsant la policia de Palafrugell en el lloc que es mereix, anem a buscar la Q de qualitat, per dir-ho d'una manera, no? Tenim una policia molt bona, tenim molt bons agents que sempre diem el mateix. En qualsevol moment truques a la policia local i la resposta és jo crec que ràpida i satisfactòria. Per tant, sempre hi ha coses que en qualsevol organització pots millorar cap a l'excel·lència, diguem, no? I crec que és cap aquí on hem de treballar.
Parlem de les càmeres de vigilància que es van anunciar també a la presentació del nou cap de la policia local. No sé, en quin estat, és a dir, es va anunciar, els mitjans vam explicar que s'havia anunciat que s'instal·larien aquestes càmeres, però clar, uns processos com aquest, o que es plantejava l'Ajuntament instal·lar aquestes càmeres, clar, aquest
correcte.
Procés com aquest, cal primer un procés de deliberació, després que ho aprovi el ple de l'Ajuntament, després que es liciti, que s'adjudiquin la instal·lació, és a dir, això és un procés llarg. Imagino que estem en el primer
estat. És un procés llarg que també ja crea segons quines alarmes en les xarxes socials, es posen les coses, es treuen les coses de context, es posen fora de lloc, i en cap cas es tracta de càmeres de vigilància de persones, sinó de, diguem, de control de vehicles, podem dir-ho així, més que de vigilància, de control de vehicles. En cap cas es posa en perill
la intimitat.
La intimitat de les persones, per tant, entenem que això és, a més, és una un servei que funciona doncs, amb els pobles veïns, que cada vegada s'està implantant més, i per tant quedar-nos enrere amb això implica que si hi ha certs vehicles que estan, diguem, marcats per la policia, evitaran d'anar a aquests llocs on saben que poden estar controlats, i diguem que per la Palafrugell, que perquè siguin un pol d'atracció de segons quines malifetes, no? I per tant és una cosa que tenim sobre la taula, que ja fa, fins i tot abans de la incorporació de l'inspector, ens estem plantejant, i és una cosa que hem de valorar, i veurem si podem incorporar-ho o no dins el pressupost d'aquest 2019. Tant de bo que sí, jo crec que és una cosa molt positiva per la ciutat, perquè a més això ens pot ajudar a donar-nos dades de mobilitat de vehicles, d'allà on venen, si són nacionals, si són de l'estranger, en quins dies hi ha més afluència de trànsit. Podem valorar d'alguna manera també activitats puntuals, com pot ser els concerts del Festival de Can Roig, la pròpia cantada d'Havaneres, les festes de primavera. Doncs tot això també, aquestes càmeres ens poden ajudar a valorar quina quantitat de vehicles són capaços de traure per a Palafrugell, i d'alguna manera fer una mica valorar l'impacte econòmic de les activitats que fem també a la nostra vila.
Queda clar. No ho sé, suposo que això, vull dir, diu que s'intentarà introduir el pressupost del 2019, per tant això parlem de que falti un any i mig per si finalment això s'aprova en ple.
Jo no voldria posar-hi dates, és a dir, que és un tema que tenim sobre la taula també amb el primer tinent d'alcalde, el propi l'alcalde mateix, i és una cosa que no hem tancat ni està, diguem, decidit del tot. És una idea que tenim, que comencem a plantejar, i que crec que hem de començar d'acabar de valorar pros i contres, però jo no hi posaria data, perquè no ja pensem, ja dic, inicialment pensem que és una bona eina, i però ja dic, no tenim allò de dir un termini, ja dic, si valorem positiu, hem de mirar de poder-ho incloure en el pressupost d'aquest any que ve, del 2019, però en tot cas no tenim cap termini d'execució ni vaja, no.
Senyor Junama, una última pregunta que es fan molts ciutadans de Palafrugell. Es seguiran instal·lant pilones blaves en diferents punts del municipi per regular el trànsit, com les que hi ha en molts punts de Palafrugell, i que
creixen
a poc a poc?
Aquest és un altre tema que també veig també sovint criticat, diguem, a les xarxes socials. No sé, un de per exemple, el que és molt criticat és l'Avinguda Espanya, s'han instal·lat moltes allà, i resulta que sovint aquestes accions no són accions fruit de la frivolitat o instal·lem pilones, doncs, o balises perquè doncs, mira, per ens diverteix. No, es tracta, no, si més no, l'actuació d'aquí de l'Avinguda Espanya, es tracta d'una actuació que forma part del pla de seguretat viària que ens ha portat per el Departament de Trànsit de la Generalitat de Catalunya, i per tant hem de ser una mica curosos també a l'hora de fer la crítica. Bé, al final totes aquestes accions serveixen per millorar la seguretat del vianant, que és l'eslabó més feble en la cadena, diguem, de la mobilitat, no? I per tant, totes les accions que afavoreixen o que d'alguna manera preserven la integritat o la seguretat del vianant, doncs crec que són positives en aquest cas. El que serveixen aquestes de l'Avinguda Espanya són per d'alguna manera visualment estretir visualment el pas dels vehicles, de manera que això ajuda a minorar la velocitat, així també com les esquenes d'asa que hi ha també en els passos de vianants. I en respecte a altres llocs que s'han posat a la majoria de cantonades, on la visibilitat dels cotxes és diguem, si hi haguessin cotxes aparcats seria més dificultosa, i per tant posant-hi balises doncs guanyes angle de visió, i també doncs això, en el moment que un pas de vianant, algun vianant vol travessar per un pas de vianants, doncs també guanya seguretat això a l'hora de veure també si ve algun vehicle o no, i també els propis vehicles que estan disposats a prendre el gir, doncs també de tenir això, visibilitat. És cert que a vegades això ens fa perdre alguna plaça d'estacionament, però també entenem que cada vegada més ens hem d'anar acostumant que a la part del centre del poble doncs hem d'accedir-hi en bicicleta i o bé fer servir els pàrquings que tenim a les disusoris que hi ha a la zona, no? I en aquest sentit, el tema 2, perdona, que només una breu pinzellada, estem treballant en el pla director de la bicicleta justament per poder intentar afavorir la mobilitat en bicicleta, que a Palafrugell actualment és molt, 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 molt minsa, i hem de mirar de començar d'apretar fort en aquest sentit.
Quin, així ràpid, ràpid, no? Ara no se m'allargui gaire, però en quin estat està ara mateix aquest pla director de la bicicleta?
Bueno, incipient, eh? Estem treballant, farem algunes accions que ja hi ha dins del pla de mobilitat, tenim algunes pinzellades d'una empresa que es dedica a la mobilitat i que ha estat fent treballs de això, dins també amb la mobilitat a Palafrugell, i està incipient, però sobre la taula, diguem, i estem treballant.
Doncs en parlem quan ja no estigui incipient la qüestió. Senyor Xavi Junama, regidor de Seguretat Ciutadana de Palafrugell, moltíssimes gràcies per ser avui al Supermatí de Ràdio Capital.
Gràcies a vosaltres per donar-nos l'oportunitat.
I que tingui molt bon dia.
Recupera aquesta entrevista sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Passen 3 minuts de 8:45 del matí. Aquestes són les veus del matí a Ràdio Capital. Per exemple, la veu del regidor d'Urbanisme i Territori de Sant Feliu de Guíxols, Josep Savalls, que ha donat més detalls de les operacions que s'estan fent a la plaça Rius i Calvet.
Encetem la darrera fase de les obres de Rius i Calvet d'aquest primer tram, que finalitzarà el 30 de juny. Deixarem el vial accessible i utilitzable pels vehicles que hi arriben doncs, a la muntanya Sant Elm, tant veïns com usuaris dels diferents establiments hotelers, de restauració. Per tant, a partir de finals de mes es normalitza la situació de trànsit.
El 30 de juny finalitza la primera fase de les obres del passeig Rius i Calvet. Es començarà a pavimentar les diferents placetes que s'han generat en aquestes obres. I una altra veu, la del regidor d'Urbanisme de Torroella de Montgrí, Jordi Colomí, que ha explicat en aquesta emissora quins són els terminis de construcció del nou camp de futbol i de rugbi.
Ara comença la contractació. Hem de comptar que hi haurà unes 3 setmanes per presentar ofertes, per tant 4 setmanes per començar l'obra. Hem de comptar doncs uns 4 mesos. Creiem que a finals d'octubre pot estar acabada.
I un miler de persones participen a Verges en un acte de suport a l'alcalde. Ignasi Sabater declararà el 19 de juny, 18 de juny, com a presumpte autor d'un delicte d'odi. I han tornat les creus grogues a les platges de Pals i de l'Estartit. En aquest nucli també s'ha guarnit un dels giratoris amb llaços grocs i pancartes a favor de la independència i en contra de l'existència de presos polítics. I a tot això hi afegim una nova veu. Que és la veu del comentari d'opinió d'avui que ens el porta en Pere Carreras.
Sant Feliu de Guíxols està de moda. La tercera edició de la Fira del Conte de Sant Feliu de Guíxols, que porta per nom Explica'm, ha estat un èxit aclaparador. Aviat és dit, però hi han passat més de 7.000 persones. La xifra és al·lucinant. La dinàmica d'aquest invent no ha de sorprendre. Sol ser sovint la mateixa. Fas una primera edició que serveix d'experiment, que recordem-ho, va anar prou bé. En la segona edició superes la primera amb alguna reserva, i en la tercera on has millorat i has corregit, la cosa va com una filigrana. Et deixes anar i l'èxit es manifesta clarament. És el que ha passat. Aquest cap de setmana feia goig passejar per Sant Feliu de Guíxols, malgrat que en algun moment ha plogut, però sí que és veritat que veies rius de gent i cues en molts indrets. De fet, ja es veia, i ho havíem dit des d'aquesta mateixa emissora, se sabia que a Sant Feliu es preparava el terreny per un inici d'estiu d'aquells de traca. I de fet, s'ha materialitzat perquè les propostes portades a la pràctica han estat exitoses, quan a públic, en gairebé en tot allò que s'ha programat. Una fira del conte excel·lent. L'aplec de la sardana ple, la triatló igual, el Guíxols flors, el ganxó tapes, el peix blau ganxó i les que venen a partir d'ara. L'espai Carmen Thyssen, que també serà un any de rècord, ve també després el Singlot, que és l'aposta d'humor d'espectacles dirigits per Andreu Buenafuente, ve també el Festival Nòmad, no ens en donarem i tindrem aquí quan arribi Sant Joan, i ve també el Festival de la Porta Ferrada. I amb ell, en aquest festival, els artistes que ja hem dit i que ja coneixeu, i també els nous, us ho recordo, Ricky Martin, que serà qui tancarà. Brutal! Sant Feliu de Guíxols fa allò que algú deia que feien els catalans: hacen coses. Es fan coses, es programen accions, es posicionen en el mapa de les ciutats actives. L'objectiu principal és consolidar-se com a ciutat amb un discurs propi molt fonamentat en la cultura i sobretot en l'art. Es veu, es palpa, es nota. Arriba aquell punt on ja no es pot dissimular, perquè tanta acció només es pot resumir en una frase. Sant Feliu, com dèiem, està de moda. I aquesta moda ha de ser llarga en el temps, perquè neix de la implicació de tothom.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Són les 8 i 37 minuts, ara és el moment de l'actualitat general. Tornem amb l'Alba Lejide. Perquè Itàlia i el seu nou govern populista i de dretes, d'ultradreta, un dels seus participants, un dels seus dels partits que formen part d'aquest nou govern, ha rebutjat un vaixell amb més de 600 immigrants a bord. El nou ministre de l'Interior, Matteo Salvini, li denega l'entrada a qualsevol port italià i en aquests moments està navegant el vaixell de Metges Sense Fronteres sense destinació, esperant que algun port d'algun país mediterrani li obri les seves portes. I un jutjat prohibeix la difusió del vídeo on es veia Oriol Junqueras i Raül Romeva a la presó d'Estremera. La mesura no afecta les imatges de Joaquim Forn perquè la denúncia la va presentar l'advocat de Junqueras i de Forn. I més notícies, el conseller de Territori, Damià Calvet, no descarta implementar la vinyeta només a les carreteres de la Generalitat. Calvet admet que és difícil substituir els peatges per una tarifa plana l'1 de gener de 2019, tal com havia previst el govern abans de l'article 157.
Damià Calvet ha dit que seria òptim que la vinyeta s'apliqués de manera homogènia a totes les carreteres catalanes i ha demanat al govern espanyol que s'arrisqui per fer un salt de qualitat amb visió de lluita contra el canvi climàtic.
I mestres, famílies i estudiants reclamen educar en llibertat en una marxa de suport als professors. 500 persones es van manifestar ahir per denunciar el context en què viuen les escoles.
Convocats pel marc unitari de la comunitat educativa, els manifestants han cridat consignes a favor de la llibertat de càtedra i sobretot en suport dels docents de Sant Andreu de la Barca i de la Seu d'Urgell, encausats per suposats comentaris discriminatoris a classe els dies posteriors a l'1 d'octubre.
I fracassa el G7. Trump retira els Estats Units del comunicat final i acusa Trudeau de ser deshonest i dèbil. El president dels Estats Units rebutja donar suport a un text de mínims per la nova polèmica sobre els aranzels.
Preguntat sobre les relacions comercials amb els Estats Units i la possibilitat d'incloure el NAFTA, que és l'acord de lliure comerç d'Amèrica del Nord, una clàusula que permeti retirar-se'n cada 5 anys, Trudeau ha dit que els canadencs són educats i raonables, però no es deixaran empantar. Les paraules del primer ministre del Canadà han enfurismat Trump, que ja havia marxat de la cimera del G7 camí de Singapur, on està previst que es faci la reunió històrica entre els Estats Units i Corea del Nord. Com és habitual, Trump ha reaccionat a Twitter acusant Trudeau d'actuar com un submís dèbil durant les reunions del G7 per després criticar-lo en roda de premsa, una actitud que, segons l'inquilí de la Casa Blanca, és deshonesta.
Són les 8:40. Teresa Calabús, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Parlem de llibres.
Sí, senyor.
Parlem de llibres, com cada dilluns, per començar la setmana, amb la Teresa Calabús de la llibreria El Cucut de Torroella. Com estàs?
Molt bé, vosaltres esteu bé?
Sí, també, sí,
molt
sí.
Molt bé, hem de començar una setmana incerta.
Incerta, per què?
Bueno, no sé, és que nosaltres aquest vespre havíem d'anar a fer una visita a la Via Làctea per anar a la platja del Barbet, però si està núvol ja no es pot fer, llavors hem d'esperar un mes i estem així tots aventurats a veure si sortim o no sortim.
Què és aquesta visita?
Bé, no, és una qüestió particular i personal d'una meva cunyada que li fa molta il·lusió i diuen que aquí a l'escala Palamós es pot veure, però clar, hem de mirar que la lluna sigui nova, que no hi hagi concerts a Cap Roig perquè no hi hagi contaminació de llum. S'han de donar moltes circumstàncies per poder-ho fer i estem tots pendents de si ens anem a la nit o no ens anem a la nit.
Vaja. No sé, aquest cap de setmana almenys he aguantat, hem pogut anar a la platja, vull dir que...
Sí, però bueno, un dia una mica...
A veure, ha vingut el mal temps en el moment menys oportú. No sé, hem començat parlant del temps,
Mira,
jo crec que tenim coses més interessants.
Que no hi tindríem gaire temps. Mira, us vull proposar una de les millors novel·les que s'han escrit els últims temps.
Carai.
Sobre història, quan va haver-hi l'aniversari de la Primera Guerra Mundial, entre el 2014 i 2018, Pierre Lemaitre, un escriptor francès que gairebé tot el que havia escrit era intriga, i una intriga molt truculenta, o sigui, no parlant d'intriga, sinó de novel·la negra amb molt de sang i fetge, va sorprendre Europa i va guanyar el Premi Goncourt amb Ens veurem allà dalt, una novel·la històrica preciosa, en la que dos soldats, un dels últimes setmanes de la batalla, de la Primera Guerra Mundial, just abans de que ja s'acabés, pràcticament es deia que la guerra s'acabava, un militar va decidir que volia intentar encara conquerir un turó en els alemanys i va fer anar la batalla en els soldats que estaven esgotats i il·lusionats de pensar que havien sobreviscut. Dos soldats en aquesta batalla queden ferits, un salva l'altre i són supervivents doncs d'aquesta Primera Guerra i van a parar a París i es troben amb el que nosaltres sabem però que no hem, jo almenys no havia llegit i m'ha encantat fer-ho amb aquesta novel·la, amb la gran necessitat que van tenir tots els polítics francesos de fer grans monuments en els caiguts. Els morts eren tots molt venerats, però en canvi els ferits estaven arraconats en les zones més tristes de la ciutat, amb mal vivien, sense ajuts i sense quasi possibilitats de trobar feina. Aquests dos soldats estan en aquesta situació. La guerra els havia unit. És una novel·la de solidaritat, d'amistat, d'humor, de reflexió, evidentment, i de coneixement de la vida social de la França immediata al final de la guerra. És sorprenent també que potser és evidentment molta gent que pensa més que jo ja ho havia vist, però que gent que havia sobreviscut en aquesta Primera Guerra Mundial va haver d'anar a la Segona, o dones que havien tingut els marits o els nòvios lluitant en aquesta, després hi van haver de tenir.
I és que la Primera Guerra Mundial va ser una guerra crua i que va deixar seqüeles psicològiques a moltíssima gent, que aquesta
molt
gent
dura.
Després hagués de tornar a la Segona Guerra Mundial
Exacte, que aquesta generació hagués viscut dues guerres. Jo ho trobo, ho trobo impressionant, o sigui, des de la teva mirada civil ho trobo impressionant. I bé, ja us dic que hi ha unes escenes al principi de la batalla, perquè s'ha d'explicar, però en realitat és una novel·la d'amistat i de força i de tirar endavant i de sobreviure en aquesta situació. Els dos personatges són encantadors. Un és una mica poruc, la seva mare sempre havia dit aquella frase que de tan bo sembla tonto, i l'altre és el fill d'una casa benestant, un noi gay, dibuixant, artista, que no vol tornar a casa perquè sap que allà no hi té cap futur. Llavors tots dos es busquen la vida a París. Si voleu, us puc llegir un trosset.
Hem dit el nom de...
L'autor es diu Pierre Lemaitre, Pierre, tal qual es diu. Lemaitre és en veí, Lemaitre, Pierre Lemaitre. Ens veurem allà dalt, en català porta dues edicions, però en castellà, que és a l'editorial Salamandra, porta 10 edicions ja. Un premi Goncourt que, de debò, ja no perquè li agradi la històrica, que també, perquè li agradi llegir novel·la, és indispensable. Una novel·la extraordinària per tots els gustos.
Molt bé, no sé, espera't, escolta'm, explica'm com vas descobrir-lo i no sé...
No sé si tenim temps, és que te sento tot una mica malament. Vosaltres us sentiu bé?
Sí.
Molt bé.
Ens sentim bé. Tenim temps, si vols explicar una mica com...
Doncs et llegeixo un trosset en què veureu una mica el caràcter de l'Albert, perquè és el personatge més poruc, més vergonyós de tots, i per aconseguir sobreviure i per tenir una mica de sou, està fent de censurista en un hotel, i explica el moment en què, malgrat ell ja té vergonya per la mena d'uniforme que li fan portar, la seva exnòvia, que evidentment no ha tingut paciència per esperar el que torni de la guerra, entra a l'ascensor amb una parella nova.
Endavant.
Llavors, l'Albert conduïa un ascensor molt bonic, enreixat, i anunciava els pisos. Encara que no ho va dir a ningú, es va limitar a explicar-ho al seu company Eduard, aquella feina no li agradava gaire. No hauria sabut dir ben bé per què. Però ho va saber una tarda de juny, quan es van obrir les portes i va aparèixer Cecil, acompanyada d'un jove d'espatlles quadrades. No s'havien tornat a veure després de la carta que ella li havia escrit i a la qual ell havia respost, simplement, d'acord. El primer segon va ser el seu primer error. Albert va fer veure que no l'havia conegut i es va concentrar en el comandament de l'ascensor. Cecil i el seu amic anaven a dalt de tot, un recorregut interminable amb parada cada planta. A l'Albert se li enrogallava la veu cada vegada que havia d'anunciar un pis. Va ser un calvari. A pesar de tot, va inspirar el nou perfum de Cecil, elegant, amb estil, amb olor de diners. El jove també feia olor de diners, i era jove, més jove que ella. Albert li va semblar sorprenent. El que va ser humiliant per ell no va ser tant la trobada amb Cecil com el fet que l'hagués sorprès amb aquell uniforme de fantasia, com un soldat d'opereta, amb espatlleres de serrells. Cecil va baixar la mirada, s'avergonyia d'Albert, es notava. Es fregava les dues mans i es mirava els peus. Mentrestant, el jove d'espatlles quadrades es mirava l'ascensor amb admiració, visiblement enlluernat per aquella meravella de la tecnologia moderna. A l'Albert mai li havien semblat tan llargs uns minuts, tret d'aquells que havia passat enterrat viu al forat de l'obús. De fet, va trobar una obscura semblança entre els dos fets. Cecil va baixar amb el seu amic a la planta de llançaria. Ni tan sols s'havien intercanviat una mirada. Albert va abandonar l'ascensor a la planta baixa. Es va treure l'uniforme i se'n va anar sense ni tan sols reclamar el sou. Una setmana de feina per res. Mm-hmm. Aquesta ja és una escena molt representativa dels sentiments que tenen aquesta gent i aquests sobrevivents a París després de la guerra. No sé si us ha agradat.
Sí, sí, sí. A més, el que tenen aquesta, els fragments que ens deixes és que ens venen ganes d'agafar el llibre i posar-nos a llegir ara mateix.
És extraordinari. Jo per al tema no m'hauria vingut gaire bé de llegir-ho, perquè allò que et diuen, ah, un llibre sobre guerra, soldats, no sé què, i amb aquest plantejament dius, ai, ai, no sé, saps? No tinc gaires ganes. Però l'editorial em havia demanat si podia fer una mica de comentari per veure cap a on tirarien els costos llibreters, i la veritat és que els hi vaig agrair moltíssim que m'ho demanessin, perquè me l'hauria perdut. És d'aquests llibres que fins i tot la portada no és atractiva, saps? Si l'has d'agafar allò perquè et cridi l'atenció, i molta gent que gairebé sempre, però últimament encara més, et diuen, jo el que vull és divertir-me, dona'm un llibre que m'entretingui. Quan dius, mira, amb dos soldats ferits a la França, et diuen, ui, no, no una cosa més alegre, saps? I la veritat és que és una novel·la en la que rius i somrius molt, i està bé, molt bé. Us la recomano molt.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Teresa Calabús, de la llibreria El Cucut de Torroella, de Montgrí. Moltíssimes gràcies i que tinguis molt bona setmana.
Igualment.
Vinga, fins dilluns vinent.
Exacte, que siau.
I ja ho sabeu, que aquest estiu us convidem a veure alguns dels esdeveniments més destacats de l'Empordà. Podeu participar al nostre sorteig i aconseguir invitacions per als principals festivals de l'estiu. Només us heu de registrar el formulari de radiocapital.cat/concursestiu per apuntar-vos a aquests sortejos. Sobretot recordeu que és us heu d'apuntar cada vegada que vulgueu participar a un sorteig, i cada setmana tenim nous concursos. I per què us ho dic tot això? Perquè avui hem obert el concurs pel concert de divendres que ve, 15 de juny, a les 10 del vespre, al Teatre Municipal de Palafrugell. El concurs pel concert d'Asian Dub Foundation. L'Asian Dub Foundation posa música en directe a l'emblemàtica pel·lícula francesa L'Odi, en l'única actuació confirmada de la banda en aquest format a Catalunya. Aquest espectacle crea un ambient únic a través d'un viatge especial entre els fotogrames i la pel·lícula de la pel·lícula i la banda sonora original interpretada en directe. Steve Chandra, Dr. Bass, Brian Fairbairn són respectivament guitarra, baix i bateria d'aquesta llegendària Asian Dub Foundation que estem escoltant de fons. Quan són les 8 i 54 minuts, us expliquem que tal dia com avui... els Rolling Stones gravaven l'EP God Live If You Want It. Va ser el tercer EP que el grup britànic va gravar i es va editar el 1965. Va suposar el primer llançament en directe del grup i va ser enregistrat durant les dates a Liverpool i Manchester mentre el grup estava realitzant la seva gira durant el mes de març d'aquell any. com avui, un 11 de juny de 1969, naixia la bateria de The Flaming Lips. Dozer és el compositor de Flaming Lips, un grup on s'hi va unir el 1991 com a bateria, tot i que ben aviat va començar a contribuir amb altres instruments com el piano. El 1996, el guitarrista Donald Jones va abandonar el grup i, a conseqüència d'això, Dozer va començar a tocar gairebé tots els instruments a l'estudi de gravació. The Flaming Lips, arribem al final del programa d'avui. Un programa on us hem explicat aquestes notícies que us porten Antoni Celles i la Sílvia Pedret en forma de titulars.
Un miler de persones participen a Verges en un acte de suport a l'alcalde. Ignasi Sabater declararà el 18 de juny per un presumpte delicte d'odi en haver insinuat que la policia espanyola era responsable de la punxada massiva de rodes de cotxe els dies posteriors al referèndum.
Creus grogues a les platges de Pals i de l'Estartit. En aquest nucli també s'ha guarnit un dels giratoris amb llaços grocs i pancartes en favor de la independència i pels presos polítics. L'acció reivindicativa s'ha desenvolupat sense cap incident.
El 30 de juny finalitza la primera fase de les obres del passeig Rius i Calvet de Sant Feliu de Guíxols. Hi haurà algunes novetats, com la urbanització de tres placetes i canvis en la pavimentació, que serà amb el mateix enrajolat que el passeig en lloc de l'asfaltat previst inicialment.
Begú inverteix 270.000 euros en la pavimentació de diversos carrers del municipi. Les obres es faran passat l'estiu. L'actuació més important és la reparació del ferm de la carretera de la platja del Racó amb 225.000 euros.
Torroella de Montgrí estrenarà camp de futbol i de rugbi a la tardor. L'Ajuntament ja ha obert el concurs i preveu adjudicar l'obra abans d'un mes. Els treballs haurien d'estar enllestits a finals d'octubre.
Quim Torra visita la Fira de la Gamba de Palamós. El president de la Generalitat dona suport a la mostra que ha comptat amb la participació d'empreses certificades amb la marca de garantia, elaboradors de productes amb la gamba com a ingredient principal, distribuïdors i peixaters.
Pals consolida els tallers de cuina amb l'arròs com a producte estrella. Formen part de la segona mostra divulgativa de l'arròs de Pals, celebrada el cap de setmana. La proposta complementa la campanya gastronòmica.
I acabem amb el temps. Martí Seguer.
Comença una setmana força moguda. Avui ens aixequem amb núvols que tendiran a fer-se més compactes i a descarregar alguna precipitació cap al migdia. Les temperatures entre els 16 i els 27 graus. Dimarts i dimecres seguiríem parlant de dies ennuvolats i amb precipitació. Cap a finals de setmana el temps millora.
A veure si és veritat, setmana moguda la que tindrem meteorològicament al Baix Empordà. Us l'explicarem tota al Supermatí de Ràdio Capital. Tornem demà.